Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
El Batle respon. Comença l'entrevista setmanal amb el Batle Miquel Àngel Marc. Recordeu que podeu enviar preguntes i suggerències al Batle, telefonant al 971 53 54 55 o escrivint-nos a radio@ajpollenca.net.
A les 10 i 44 minuts ens acompanya Miquel Àngel Marc, el Batle de Pollença, per la seva secció El Batle Respon. Miquel Àngel, bon dia, com estàs?
Bon dia, com anem?
Molt bé, tenim qüestió per repassar. Hi va haver ple ordinari dijous passat, hi ha hagut moltes notícies per la premsa aquest cap de setmana. De fet, sí. Avui encara, qualque diari, encara es posava les piles posant algun titular de dijous.
Sí, per ventura, un tema que ja va generar informació i comentaris a l'aprovació de nous camins per incloure dins el catàleg. L'any 2005 o 2006, no me'n recordo, l'Ajuntament va aprovar el catàleg de camins públics de Pollença. Però em va excloure 16 perquè no se tenia clar exactament el traçat i perquè hi havia hagut al·legacions que no s'havien resoldre. Aleshores, davant un dubte, va dir anem a provar el catàleg i llevam aquests 16 camins. La realitat és que aquests 16 camins que se varen excloure no se varen tornar a fitxar fins que ara els han tornat a investigar per part del Consell de Mallorca, que és un redactor d'aquest catàleg. Va fer una nova investigació, ha passat un període de vies d'informació pública i en un darrer ple vàrem acordar incorporar aquests camins en Ullatala. Per tant, Ullatala té nous camins de caràcter públic que completa de qualque manera la xarxa de camins públics d'aquest municipi.
I els afectats o veïns afectats per on passa algun d'aquests camins podran presentar algun recurs?
Bé, recurs sempre.
Com passarà a partir d'ara?
Tots els recursos de l'Ajuntament poden presentar recursos, lògicament. De fet, ja alguns durant aquest darrers aquest període han presentat al·legacions en diverses al·legacions, tant particulars com associacions, de vegades en sentit contrari, i ara ara que tots us acord que pren el ple són objecte de recurs si consideren que no està ben posat o que efectivament ho vulneren els seus drets, no? Però en principi ara això han completat la xarxa de camins afegint aquests nous camins en un catàleg.
Recursos que després es resolen i després, és a dir, com funciona el procés? Què ve després? Quan se garanteix, per exemple, bueno, que s'hi puguin passar per aquest camí?
Bueno, s'han d'incorporar llavors l'inventari de camins. L'inventari de béns municipals, més ben dit. Hi ha un inventari de béns municipals i que se relacionen tots i cada un de béns mobles o immobles que té l'Ajuntament.
Molt bé, i doncs suposem que seguirem sentint-te parlar d'aquest tema, a lo millor si hi ha recursos o no, si quan s'incloguin, com ja, expliques tu,
sí,
no vens.
Hi ha el tema de Ternelles que va a part, per sí. És un tema que va per altres vies des de fa bastant de més temps.
Però sí que hi havia vies com Coll de Silla o Cala Boja, que eren reivindicacions històriques, no?
Sí, el de Cala Boja era, s'ha recuperat el camí vell de Cala Boja, és un camí vell que venia gairebé de Pollença, passava per Gomà, Silla, Boja, és aquest camí vell, i llavors un camí d'un coll de Silla que l'accés a un coll de Silla des d'un moll, hi havia tot un set de camins, el Pla General en proposava un, hi havia el que s'utilitzaven habitualment, i ara el que realment s'ha aprovat és un tercer que sembla que és un camí històric, perquè fins i tot està fitat.
Molt bé, idò bé, anem seguint amb altres qüestions que volem tenir temps de comentar més coses. En aquest ple ordinari de març també se va aprovar aquestes ajudes per valor de 200.000 euros als afectats per les torrentades, les pluges de l'octubre de l'any passat. Sí. Un punt, per cert, on Alternativa per Pollença vota en contra i en part criticant que les vivendes il·legals també podran cobrar ajudes d'aquestes torrentades d'octubre.
Bueno, vàrem aprovar en el ple les bases que regulen les ajudes per un import de 200.000 euros en aquelles persones que varen quedar afectades per les inundacions de dia de 9 d'octubre del 2019.
2018,
perdó, encara no hi hem arribat. Bé, són ajudes que s'han de tramitar davant l'Ajuntament. Tenim 10 dies des de que se publiqui el butlletí oficial, suposant que serà a partir de demà, 10 dies hàbils, per tant quedarà fins dia 16 d'abril per presentar tota la paperassa que han demanat. Són, per lo que hem vist, per lo que sabem, que són bàsicament mobles, vehicles, ja que sé, motors, motosserres, etc. Quan se trata d'obres, quan se trata de que les desperfectes són d'obres, han de presentar, i per tant les ajudes que demanen són per fer obres, han de presentar una cèdula d'habitabilitat i un certificat de no infracció urbanística, i si les coses que fan demanen ajuda han de tenir llicència, lògicament hauran de demanar llicència d'obres, això per descomptat. Com sabeu, bueno, la que va passar dia 9 d'octubre de l'any passat va ser que en poques hores hi va unes pluges espectaculars a les zones de muntanya que quan va arribar a nublar va fer desbordar algun torrent, sobretot el torrent de Sant Jordi i el torrent de la Vall de Colònia, passant per Sant Brui, per el Pontarró, i això va fer que moltes de les cases van quedar que estan a l'entorn d'aquest torrent, bé, uixans van quedar anellats, moltes parets se van esbaldrillar i algunes cases van quedar inundades. I en aquest cas concret són les que hi varen de vegades fer malbé mobles, electrodomèstics, etc. Quan se trata de primeres vivendes, gent que viu i està empadronant aquesta casa, la primera vivenda, té un coeficient d'un 1,2, és a dir, que les ajudes que li corresponen podran se multiplicar per 1,2, perquè realment no és el mateix quant és una primera vivenda, quant és una segona vivenda.
Qui exactament pot demanar aquestes ajudes? Aquelles persones que ja us havien avisat a l'Ajuntament?
Bàsicament la gent que va patir mals i que els pot acreditar, gent que no està són més a cap incompatibilitat amb les lleis de subvencions i són propietaris o arrendataris d'aquestes finques afectades per aquestes inundacions. Nosaltres ja tenim com una declaració de danys que molt d'aquestes persones van a fer a l'Ajuntament, nosaltres els avisarem a una perquè tornin a presentar un altre escrit, a la documentació o que afegeixin documentació en cas de que realment li falti encara qualque document. Si falta qualque document, sempre hi ha 10 dies més per presentar-lo, si per lo que sigui un document no és correcte o no ha pogut presentar un document quan tocava.
Molt bé, i de què han de fer? Han d'informar-se a través
de... a través de l'Ajuntament, per descomptat, i han de presentar la documentació que demanen en un registre municipal. O sigui, tota la gent que va presentar ja un escrit de tot d'una, que ja mos feien fotografies d'humals, o pressupost de les coses que realment volien fer, nosaltres els avisarem un a un per si han de presentar qualque documentació més.
Però bé, són 10 dies, tampoc no se'n pot
badar. Segurament fins dia 16 d'abril.
Molt bé, 200.000 euros que explicaves que segurament no bastaran per tots els mals que van fer.
Bueno, és l'aportació que ha fet són subvencions de la Conselleria d'Interior, perquè a part d'aquestes, la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient ja va fer les seves ajudes per les finques, per les explotacions agrícoles i ramaderes, que de fet és un import bastant superior, tot el que fa referència a parets, a cultius, a rejilles, a edificacions agrícoles, a tractors, a motocultors, etc. Això ja ha anat per una altra línia de la Conselleria d'Agricultura, ja dic, amb un import bastant més elevat.
Molt bé, si vols, seguim recordant algun dels punts d'aquest ple de març. Se van aprovar les dues mocions que presentava Alternativa per Pollença. Una era per facilitar l'accés a les ajudes de serveis socials i l'altra per declarar el ple Pollença municipi antifeixista i a favor de convivència en la diversitat. Què tens a dir, Miquel Àngel, pel que fa a aquestes dues mocions? Per exemple, l'àrea de serveis socials realment necessita un repensament, necessita canvis?
Bueno, aquesta moció d'Alternativa de servei social que vàrem donar suport, és senzillament perquè Cada any devia no s'esgota la partida d'ajudes extraordinàries per gent que té problemes econòmics. Aleshores, i en part, se pot deure també a que els requisits que se demanen potser són molt estrictes o s'ha d'actualitzar perquè hi ha circumstàncies noves. Bàsicament, se va dir que per de serveis socials se miraria de revisar un reglament que regula les ajudes socials a fi de que més gent se pugui coinar aquesta ajuda social. Gent que ho ha de mestre, realment. I se van donar en un ple una sèrie de circumstàncies que realment recomanen que se canvien alguns aspectes d'aquest reglament. I el de declarar Pollença municipi antifeixista i a favor de la convivència és un poc una preocupació que darrerament han sortit a col·lectius o persones que tenen una actitud pública de apologia de la violència, apologia d'ideologies antidemocràtiques o intolerància cap a, o discriminatoris cap a realitats diferents d'origen de, jo què sé, per racisme, xenofòbia, contra condicions sexuals diferents. És a dir, temes que avui en dia preocupen, és a dir, sembla que sorgeixen un altre dia moviments racistes, xenòfobs, masclistes, feixistes en general, i per tant el que se va acordar és que declarar Pollença municipi antifeixista i tenir en compte...
Això a la,
que,
a la pràctica com se...
Bueno, que de qualsevol manera s'ha de modificar el reglament que regula o concretament que no s'han de deixar espais municipals per aquelles col·lectius que realment entre l'apologia de la violència i l'apologia del feixisme sigui un de seu punt clau o el seu racisme, la seva xenofòbia. És a dir, se trata un poquet de preservar els espais municipals d'ideologies feixistes, antidemocràtiques o que facin apologia d'aquestes ideologies.
Per cert, que el Partit Popular va votar en contra i expliquen a través de les xarxes socials el perquè. Diuen que algun dels punts d'aquesta moció atenten contra la llibertat de les persones i el dret de la reunió emparats per la Constitució, i també diu que en tot cas les competències per regular aquestes activitats o manifestacions recauen en la delegació de govern. Què n'opines, Miquel Àngel?
Bueno, una manifestació, fer una manifestació no és una competència municipal, se demana i és a la delegació de govern a qui realment se demana o se comunica, més ben dit, una manifestació. Ara, deixar un espai públic a un col·lectiu que expressament sigui... que faci apologia de la violència, deixar un espai públic, un edifici municipal, això és una competència municipal i per tant és de l'Ajuntament qui li correspon acceptar-ho o denegar-ho, i fa referència a això. Hi ha coses que evidentment no són competència municipal, però les coses que sí que són competència municipal nosaltres sí que podem opinar.
Molt bé, i ben de dir que els dimecres després dels plens ordinaris hi ha tertúlia de polítics aquí a la ràdio, per tant aquest dimecres passat demà hi toca la tertúlia, pot confirmar el 100%, però en principi qui vulgui saber més sobre aquestes qüestions del ple, no sé si tu vulguis afegir qualque cosa, Miquel Àngel, o ho podrà sentir aquest dimecres a les 7.
Molt bé.
I més coses, l'Ajuntament ha fet públic fa, no res, fa uns instants, i bé, de fet també ve una mica arrel d'aquest ple del mes de març, els comptes, donar compte de l'expedient de liquidació del pressupost general del 2018. Hi ha xifres que criden l'atenció, com per exemple el romanent de tresoreria que puja quasi a 29 milions de superàvit de l'Ajuntament.
Sí, efectivament. En un pla se va donar compte, perquè així ho mana la llei d'hisendes locals, de la liquidació del pressupost del 2018. I les xifres sorprenen, perquè com sabeu l'Ajuntament té una elevada capacitat de recaptar, però des del 2012, ençà des de fa 7 anys, els ajuntaments tenen limitada la possibilitat de gestar, d'usar aquest dobbes. I això fa que haguem acumulat una quantitat espectacular de dobbes a l'Ajuntament, de prop de 29 milions d'euros té l'Ajuntament en Ubains sense posar-los tot ja. Fa estona que demanant per part de demanar l'Ajuntament en un ministeri d'Hisenda que ja d'una vegada podem usar aquest dot vest que realment un pollancins i les pollancins han pagat a través d'impostos i que no podem utilitzar.
Perquè la gent se'n faci una idea, el pressupost del 2018, de quan deixa...
Bueno, era un pressupost acumulat d'Enser, les empreses públiques, no arriba a 24 milions d'euros.
I que hi ha més romanent de tesoreria que de pressupost sí, que
se,
així, en què se fa feina.
I van donar compte d'això, de que tenim aquest superàvit que no podem utilitzar, que és la suma de superàvits anuals. També varen donar compte de que l'Ajuntament no té deutes, i que va, ja sabeu, fa dos anys varen liquidar tots, varen aixugar tot els deutes en les entitats de crèdit. El compliment d'un període de pagament és de 12,56 dies, i 13 dies, de 13 dies d'ençà que el tècnic municipal firma la factura, i que tenim i un superàvit consolidat de l'any passat va ser de 4.750.000
euros. Què vol dir això? Bueno, la diferència,
la diferència entre despeses, entrades i sortides. No? Clar, això el que demostra, per una banda, és que tenim un problema perquè no podem usar tots aquells dobbers que se recauden. No? Per tant, hem acumulat quasi 29 milions. Quan l'Estat diu que està complint el que li imposa la Unió Europea en quant a dèficit, clar, aquest dèficit s'ho compleix perquè els ajuntaments han fet-ho deures, han sanejat tots els comptes, no tenim deutes en el banc i fins i tot tenim un superàvit acumulat espectacular en un llarg de pollança de 29 milions d'euros que no podem usar.
Molt bé, i aquestes són les xifres que avui recordeu i que ja vau fer públiques en el ple de dijous passat, i si vols, ja falta molt poca minuta per acabar, Miquel Àngel, però una altra qüestió que també preocupa els pollancins és si hi haurà vaga d'EMSER per Setmana Santa o no. El dijous passat vau tenir reunió de negociacions amb les dues parts, amb el TAMIP, el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears, i com va anar? Com ha acabat?
Bueno, se varen acostar posicions entre el que se demana, jo crec que se varen aclarir coses, se varen acostar posicions i se va quedar per una altra reunió per aclarir aquests aspectes que no varen quedar. De fet, ens varen comprometre a elaborar una sèrie d'informacions que ens demanaven i esperem que divendres que ve, que es crec que és el dia que s'ha de tornar a quedar, arribem a un acord als treballadors, per un acord que és beneficiós tant per l'Ajuntament i Enser com per els treballadors, i per tant probable, que és en definitiva el més important, que se segueixi fent l'activitat de l'empresa pública de forma normal i habitual.
Per tant, i doncs ara no podem dir massa cosa més perquè les negociacions segueixen en marxa i tenim una altra reunió aquesta setmana també amb el TAMI.
Exacte.
Molt bé, i de vols afegir res més, Miquel Àngel? Són les 11, les 11, és que no tenim actualitzat aquest rellotge encara aquí a la ràdio. Són les 11 i sabem que tens més feines en aquesta hora, per tant, si vols, tens la darrera paraula.
Bueno, just ara, res especial. Ahir vaig acabar, volia comentar, entre un comentat, que divendres vaig acabar, de fet dissabte, vaig acabar un 25è curs d'Història de Pollença, que com sabeu és un curs que té un èxit espectacular, hi ha fins i tot llista d'espera, però ja antes comentava que el director d'aquest curs, en Pere Sales, va com a mig anunciar que potser seria un darrer curs d'Història de Pollença.
Per part seva.
Per part seva.
Mig o sense, estava ben convençut divendres.
Sí, és veritat que 25 anys són molt densos, hi ha molt de temes, però per ventura jo crec que l'any que ve i l'altre seguirà havent coses, ja siguin una jornada d'estudis locals que fan altres pobles, i és que aquell any la gent que fa investigació ja de municipi es posa la feina que fa i és objecte un poquet d'exposició i de comentari. Per aventures això, o per aventures un altre format. Lo cert i segur és que el curs d'història ha estat tot un encert, i un encert sobretot gràcies al seu director, en Pere Sales, i sabeu que potser està un poc cansat, o pensam que l'any que ve s'ha de canviar una mica de format, a fi de que les informacions històriques, geogràfiques, puguin arribar d'una altra manera a la gent de Pollença.
Mira, veurem què passa l'any que ve, però aquest de setmana passat hi va haver la clausura, hi va haver conferència d'en Joan Torres, hi va haver també visita guiada en el Puig, no sé si vas poder participar al Coco de Delles,
bueno, però ja està, s'ha acabat. Divendres vaig anar a la conferència d'en Joan Torres, dissabte no vaig poder venir al Puig, però pel que m'han dit va ser extraordinari. Arròs inclòs.
Arròs inclòs. Bé, com tot el curs d'història, són les opinions que ens fa arribar tothom. Qui vulgui repassar l'agenda del Batle de la setmana passada ja està penjada a través del Facebook de l'Ajuntament. Miquel Àngel Mar, moltes gràcies, com sempre, una setmana més. Recordem, no ho han dit, avui hi ha un ple extraordinari, però no s'emet per la ràdio, perquè és per triar la gent que haurà d'estar a les meses electorals.
Exactament, sí. Toca cada any, en fi, 4 setmanes abans de les eleccions generals, en aquest cas, fem un ple extraordinari que fa com de testimoni quasi, i aprova les persones que hauran d'estar a les meses electorals dia 28 d'abril, que hi ha eleccions generals, és a dir, Congrés i Senat.
Hauran de fer un altre després per les municipals europees.
Exactament, per les municipals, autonòmiques i europees.
Avui tothom entra molt, que no me toqui jo. No? Bueno, bé, suposo que algú li fa il·lusió estar a una mesa electoral.
És una experiència, jo he estat moltes vegades a mesa electoral, és una experiència. La tercera o la quarta vegada ja t'avorreixes un pollet, però val la pena disfrutar d'aquest ambient.
Bé, com deia, no m'ho matem en directe, però si voleu anar a Nuple, avui a 1:30, gràcies, i fins la setmana que ve, adeu.
Adeu.
Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.